serien sí, sí. Els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar a menjar amb uns bons entrepans i bossa de patates o així, que és més econòmic, clar. I així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
Sí, tu ets sí, més sí. De got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria mira, un altre tema.
Jo porto una bota de vi. Oh,
què que dius, Enric? No, en sèrio?
És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
Ostres, ets molt feréstec.
Sí, tinc una mica portar una banya de boca allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a, sí, entre la multitud,
i germans, no? I germans de sang, no? Que diré...
Sí.
Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu?
La Pilar?
Sí, vinga, la mateixa.
La Pilar.
Sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, sí. Viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu?
Bon dia, obert per vacances.
Hola, Pilar.
Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Maratafoc. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
Sí que ho veus, Maratafolk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius sí. Fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, eh? Mai millor dit,
digues,
avui que parlem de festivals.
El Maratafolk, però dóna'm referència del Maratafolk, no tinc
mira,
idea.
Maratafolk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir. És, sí. És un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó i sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
M'agrada, sí, sí, sí. Són petitó... festivals amb caràcter.
Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també sí. En Roger que diu per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
Ah, de circ o de pallassos?
Sí, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt, mira, molt sa, podríem dir.
I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, sí. No?, que portaven i tot, i realment estava, era molt, molt amè. Molt, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
arribar-hi.
Sí, sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins ostres. Al pla de Can Sala llavors que estava al mig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
Clar,
quin temps.
És que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser, eh?
Sí, sí, el Canet existeix.
Existeix. El que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, 1975.
Sí, van començar... De fet, mira, el sí, primer mira. Que jo hi vaig anar quan es va tornar a fer, que crec que deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, eh? La meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Cisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix?
Molt bé, i dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui, que
sí, tampoc... sí, de fet, és que el Pla Can Sala està damunt de tot, de Canet, no? A tocar sí. A muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets, jo arribo allà destrossat quan hi he anat, i surt el sol en aquell moment, vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
Molt bé. Mira, ja s'ha anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
Sí,
les
ara
dates,
mateix...
El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit,
sí, clar.
80%, Núria.
Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
Pot ser,
tirem.
Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
Allà.
Pirineu, fantàstic, Farrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar d'alguna manera també doncs, aquests ingressos de cultura dels llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
bé. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu: el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades,
clar,
que aquest primer sempre fa molta il·lusió, aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
I a més és això, depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, ja tot
és un ritual. És un ritual, fet a la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, acaba sent, sí.
Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
Home,
que
si
de
no
sobte se'ls inundi de gent.
Clar, ara tots potser ja t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població amb el Cabra Rock, i Vic no és una població, no és una població petita, O iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, potser des d'aquí a audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí.
Fantàstic.
Sí, doncs vinga, tornem a connectar abans que s'acabi el programa. Podeu continuar aportant les vostres experiències.
Sí.
A mi me'l trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
Fantàstic, anècdotes. Vinga. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten un festival d'estiu. Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no? De la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que evidentment s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana, no? Aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts, no? Que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
La relació de Bot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb l'elaboració. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
És tot un any que porta la feina fins que ara en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere anys sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo mira la feina i faig vent. Llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors a mi feta igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria serà important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar una miqueta més va traspassant sectors fronteres i la prova està en això, en la participació.
Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no de créixer sense mesura.
Arrelar el que ja tenim, si l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que són 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les cadires les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, o necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... que hi hagi una afluència de gent nova i que vaig conegui, i algú d'ella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla... Amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte, però a mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que per tant també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important, no? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació, no? I en això estem. La secció VR ve a ocupar aquest espai per facilitar a la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos com totes noves tecnologies. Bé, aquesta petita, no, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut que a poc, no, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert, o sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat i treballem cada dia, no, perquè no es quedi, no, en l'oblit.
Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, quatre visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que farà BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal?
Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
No, de fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
Ah, clar, no, clar.
Però de vacances res.
Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí. Perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
A Altafulla, de moment, no tenim aeroport. No.
De moment.
I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici... al fons, fins i tot la Mossara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia.
És el Cap de Salou?
Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent. Tu volies ser enginyer.
Totalment. La nostra professió és totalment vocacional, i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula, i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir, i supercontent amb l'opció que vaig triar.
Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis, i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física, i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que... Clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
Núria, no ho hem explicat, sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè a més és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
Sí, totalment, perquè bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment no serviria de res, doncs, a alterar-te i no posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no? Focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no? Compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
En un vol normal, no? Sí. A veure, hi ha molts moments,
Què vol dir un vol normal?
No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs hi ha que nosaltres analitzem la informació del vol que farem, i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveeixen aquesta informació. Després, doncs, ve l'embarcament, no? Aleshores, hi ha molts agents que ens presten serveis. Aleshores, nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no?, de producció, i després ja ve, doncs, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres, i també hi ha l'altra part, que són els controladors aèris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri, i aleshores ells, doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus. Per tant, doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no?, quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta. Aleshores, clar, un vol no va haver...
Voleu retallar la ruta, això ja
sempre
és...
Per eficiència, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aèris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
No és improvisació, però sí que estem contínuament, no?, perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte, doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
Arturo, bon dia. Hola, què tal?
Bon dia, què tal?
Hola. Escolta, com funciona el teu? Com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg. Després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo, en aquest cas, treballo a Vueling, una aerolínia, doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? O, el que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a, tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final, sí, perquè sí, aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu. I aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància, que si, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, uh-huh, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot va a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
Mm-hmm. I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens, sí, també descans. Descanses un dia... No, sí. Sí, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
Correcte, sí, sí. No, descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
L'Arturo, però com els pilots, no va a treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem els pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació d'aquestes, no? De que guai que vaig a volar, no?
Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte. No sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
Home, allò que sembla que cau, no?
No saps per què es mou l'avió, no saps per què... I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona, i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hi hem trobat casos, i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuarem creem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí doncs és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent i doncs amb aquestes explicacions així a vegades fent conèixer, no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa i no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, se fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, 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 i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat, sí, això? És molt difícil que s'entengui.
Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no? Perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò doncs una mica perquè toca fer-ho, no? I ho fa una mica així, bla, 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 sí. M'he de treure això de sobre, bla, 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 i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no? De què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant doncs parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però
bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
Bueno, jo no m'enredio molt, però està clar que hi han dades que sí que interessen, no? A l'hora, si estem arribant abans, estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst, Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
I aleshores és quan tothom aplaudeix, que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments de dalt a l'avió.
Bueno, i també es contagia molt, Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no?, però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
Arturo Paladino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Adoro, Virgili, moltes, moltes gràcies.
Tu, que vagi bé, fins ara.
Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat, i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
A nivell local, des del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs poder ser la protecció del fons marí i en aquest cas d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames, per sort estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que malauradament costa molt que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fossin dos àmbits diferents, i no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra en un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau i fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser-hi en algun moment, en algun cas, algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
Els ajuntaments dels municipis turístics que miren a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les que ha adoptat aquest mecanisme.
Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deia, no? Regulem platges, regulem balisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com per exemple el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no? amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no? del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant aquesta veu fer-la arribar jo crec que és lo important des d'aquí. És cert doncs que no tenim competència per la protecció de la Posidònia precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs que any rere any doncs hi havien entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de la que sabia que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri que és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs que doncs la Costa Brava i l'Escala en concret doncs són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no? Del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, fondejant una caleta davant de la costa.
Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos, i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
És el nostre trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades de mar mediterrània, que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta Oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major, allà on tindrà Sant Fèlix, ja, ja ho sabeu. I doncs això, és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. Mm-hmm. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs podran escollir alguna de les peces exposades.
Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la festa major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és festa major a Matadepera.
Doncs sí, a Matadepera tenim festa major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats, avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt, a l'Obert va vacances, les festes de l'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Si ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
Molt bé, festa major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Mont-roig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us heu donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Mont-roig del Camp. Doncs Lídia, ja està. Tanquem l'agenda aquí i demà més.
Sí, avui rapidet. Molt així bé. Poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
Sí, avui anem amb la calma, allò. A bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia. Una abraçada. Fins demà.
Fins demà. Adéu.
I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu: altres tautors de Cardedeu. Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, a vegades us convidem cap a casa nostra.
És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
Sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius: oh, jo vaig veure, saps? Com, oh,
quan no
es coneixia
ningú,
record.
Jo ja el exacte.
Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que es diu: sigui quin sigui, però que sigui una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
Molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
Sí, sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastatós és previ a l'estiu, per tant, jo dic que queda... Bé, estem a la meitat.
Molt bé.
Doncs, tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
Epa, ja et dic jo
clar,
que sí.
Clar, tu ho saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
Sí, de fet jo n'havia fet a vegades al gener i al setembre, quan ho he agafat, s'està sí, molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
Ah, doncs mira, me fas venir ganes perquè jo pensava que faré jo al setembre, sola, tothom treballant.
Qui va, és millor, home. Sí, a l'agost sobre gent, estaràs de conya.
Jo crec que sí, doncs ja us ho diré. A veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
salut,
dia.
Salut, fins demà.
Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca el programa, avui ha d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem a poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma, també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxquila i anar entrant a poc a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.
Gràcies, anem aprenent a base de prova i error. I brindo amb les cures i em beso amb els dubtes. Que avui ho hem tornat a fer bonic. Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se. I xerrem fins que arreglem el món. I xerrem del que farem tu i jo. Dies patino, rellisco i ataco.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Local. Notícies en xarxa.